la xarxa de comunicació local.
Hola, bona tarda. Benvinguts de nou al Prat Ràdio. Som Matías Suárez,
Daniel Varela
i Pablo Olmos.
Som estudiants de l'Institut Baldiri Aguilera del Prat. Això és Girem el món, un espai de reflexió sobre els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. En Girem el món és un programa de les entitats de cooperació del municipi en col·laboració amb els instituts de la ciutat.
Avui, en aquesta nova edició de Girem el món, parlarem sobre els territoris ocupats. Aprofitant que aquesta setmana, concretament el 27 de febrer, se celebra la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica, que va tenir lloc l'any 1976.
Aprofitarem també per parlar d'altres territoris ocupats, com ara Palestina. Però per saber en què sap la ciutadania sobre aquests conflictes, hem sortit al carrer a preguntar quins coneixements tenen sobre el tema. I aquí us deixem les declaracions que hem recollit pel carrer.
Aquí comença Girem el món!
Somos alumnos del instituto que está aquí, el Baldiri Aguilera, y estamos haciendo un proyecto para la radio que se llama Girem el món. Y quisiéramos saber su opinión sobre el conflicto que hay entre Palestina e Israel.
Yo, a mi punto de vista, deberían de vivir en paz y que compartan todo lo que tengan entre los dos. Pero la opinión, mira, cada uno debería de tener lo suyo propio. Pero como no se puede, pues mira, que puede mandar más.
Pues, muchas gracias. Adiós.
¿Le podrían hacer dos preguntas rápidas por la radio?
¿Qué
sabes del el conflicto que hay entre Israel y Palestina?
Nada.
Sé que a los palestinos los están clavando. ¿Y qué es que te digo?
¿Y qué opinas?
Pues que es una injusticia lo que están haciendo.
Gracias por tu opinión.
Nada más, a ver tú, venga.
Bueno, pues sí, que yo creo que se están pasando. A más palestinos, sí, Israel a más palestinos. Creo que se tratan muy malamente. No tengo una otra cosa que decir.
Gracias.
Venga, adiós.
Disculpe, somos alumnos del instituto que está aquí al lado. Y queríamos hacerle algunas preguntas para la radio.
Rápidas. Bueno, dime.
A ver, hay un conflicto ahora del Sáhara Occidental, que tiene un conflicto con Marruecos.
Sí.
¿Qué sabe de este conflicto?
Yo veo pocas noticias.
Ah,
me entero de poco porque veo otras cosas en la tele y no estoy. Pero bueno, sí, me gustaría saberlo.
Ah, pues,
o sea, si me explicáis un poquito, yo os puedo decir sí o...
Bueno, desde hace mucho tiempo,
sí.
Hace mucho tiempo, sí. El Sáhara Occidental era parte de España,
sí.
Pero después de la muerte de Franco, dejó de ser ya provincia de España.
Ya.
Y entonces Marruecos estaba intentando invadirlo,
sí.
Y entonces ahí se hizo como una especie de guerra.
Sí, de esto me acuerdo un poco.
Vale, pues...
Estoy bien enterado.
Es de este
sí.
Tema.
Bueno. No sé qué puedo opinar. Hombre, no quisiera que Marruecos invadiera España. Porque España es España y Marruecos es Marruecos.
Claro.
Para mí. Bueno, pero ahora al ser todos de la Unión Europea, ya no hay españoles ni ya somos europeos, digo yo.
Ya, claro.
Pero claro, a lo mejor Marruecos no está en esto. En la Unión Europea.
Claro, porque ha habido una noticia reciente,
sí.
De que un comandante del Sáhara estaba,
sí.
Herido y lo trajeron a España.
Sí.
Y entonces, pues a Marruecos no le gustó esto,
ya.
Y amenazó con que si seguíamos ayudando al Sáhara, se iban a traer inmigrantes a España. ¿Qué opina de eso?
Inmigrantes, ahora hay muchos inmigrantes. Chinos y marroquíes. Pero claro, en España... se han ido muchos fuera, la gente ha estudiado y no quiere trabajar en cosas de obras y todas estas cosas. Entonces, claro, vienen de fuera y al final cogen también fueros. Porque claro, si vienen, ya tienen hijos, ya van al colegio. Quiero decir que al final va a ser todo una barreza. España va a ser una barreza.
Ya.
Más en capitales grandes como Barcelona. Es mi opinión. Pero claro, hay muy poca procreación española. Porque antes habíamos muchos hermanos. Y luego éramos mucha gente. Ahora tienen uno, dos, la pareja. Entonces, claro, se está haciendo la población vieja. Porque como no hay pequeños, pues no crece. Y entonces, claro, tienen que venir de fuera a hacer los trabajos.
Somos alumnos del instituto de aquel lado, el Valdir Aguilera, sí. Y podemos hacerle algunas preguntas para la radio.
¿No quieres tú salir?
No, gracias, pero contestar a los chavales.
Ah, bueno.
Sí, sí. Pues,
estamos haciendo un proyecto para la radio, se llama Jirem el Mon, y es sobre el conflicto de Israel-Palestina. ¿Sabes algo de este conflicto?
No mucho. Mira, es que no veo mucho las noticias. No veo mucho la televisión, y sobre todo no quiero que me afecte mucho todo el tema de la guerra y estas cositas. Entonces, poco te voy a poder ayudar.
Claro, vale.
Poco
vale.
Te voy a poder ayudar porque no veo prácticamente las noticias.
Suerte. Muchas gracias. Adiós.
¿Puedes hacerle unas dos preguntas rápido?
Vale. Ok.
¿Qué sabes del conflicto Israel-Palestino?
La veritat és que no sé gaire cosa. Sé que hi ha una lluita interna i sempre estan, diguem, els israelites... Diria que és un conflicte de terra i de plaça, perquè sembla que els palestins no tinguin un país propi. Llavors sempre estan en conflicte amb Israel, perquè per als palestins els israelites són els invasors. I per als israelites els palestins són, no hi haurien de ser allà. Llavors, no sé, qui té la raó, no ho sé, la veritat. No estic molt posat en el tema.
Gràcies per la teva opinió.
De res, de res. Vinga, adéu.
Adéu. ¿Qué sabes sobre el conflicto que hay entre Israel y Palestina?
Pues la verdad es que no estoy muy puesta en el tema. Lo mío no es la política, o sea, no me interesa demasiado.
Bueno,
lo lamento. Si tienes algún otro tema que no sea así política.
Sí, ¿qué sabes del conflicto del Sahara Occidental?
Bueno, poco, la verdad es que sé poco. Lamento no poder ayudarnos más.
No pasa nada, no pasa nada. Adiós.
Te podemos hacer unas preguntitas muy breves.
¿Qué bulías?
Venim de la ràdio, estem fent un projecte i volem saber què opines sobre el conflicte de Palestina i Israel.
Uf, és molt complicat això.
O què saps solament?
El que sé, però és que no em decanto, és que és molt complicat tot aquesta història.
Ja.
És una pena que s'estigui així, això sí. Es podia parlar i posar-se d'acord, però no ho sé. Ho sento, no puc ajudar. ¿Vale?
Vale, bueno, gracias. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Somos alumnos del Valdir Aguilera, estamos haciendo un proyecto para la radio llamado Jirem el Mon. Queríamos saber qué sabéis sobre el conflicto que hay entre Palestina y Israel.
Pues lo poco que sé es que llevan muchísimos años en guerra. Que es por un tema más religioso y más religioso que otra cosa. Y es que poca cosa más,
Yo, por ejemplo, a ver, no sé cómo se inició, pero sí que había algo en un tema de ocupación de Palestina en territorios israelíes, ¿no?
Sí.
Entonces lo que están haciendo es devolver los territorios que en teoría eran de los israelitas. Los recuperan de los palestinos, ¿no? Y luego está todo el tema de la franja de Gaza, el conflicto que hay ahí es un continuo, pero bien no sé si fue un tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Algo tiene que ver,
¿no? Cuando Hitler envió a los judíos de nuevo a Israel,
sí, claro, se les otorgó un territorio.
Exacto. Sí, y ahí empezó a trabajar con ellos. No sabemos mucho más.
Fue básicamente que después de la Segunda Guerra Mundial, como había muchos judíos que no tenían a dónde ir, le repartieron el territorio de Palestina, lo partieron en dos y le dieron una parte a Israel.
Vale, vale. Pues gracias. Poco sabemos, ¿no? A vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
¿Tiene un momento? Somos estudiantes del Instituto Valdir Aguilera y estamos haciendo un proyecto para el radio. Quisiera preguntarle, ¿qué sabe usted sobre el conflicto Palestina-Israel que está ocurriendo actualmente?
Pues no estoy al tanto de la situación. Sé que ha sido injusto todo desde hace muchos años y están oprimidos, pero en el momento como está la situación tampoco tengo que decir, no estoy al día de las noticias.
¿Y sobre el conflicto del Sahara?
Del Sahara, pues otro que tanto, noticias pasada sí, pero lo que ahora mismo se está cociendo no lo sé exactamente. No te digo.
Muchas gracias.
Nada, hombre.
Gracias.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Un, dos, tres, dale.
Ibrahim Bisani, metge de professió, va néixer a Jordània, poc després que l'expulsessin la seva família de la seva llar de Jaffa durant la Nakba, que en àrab vol dir catàstrofe. El dia en què el poble palestí van haver de fugir, inicià el seu èxode per la creació de l'estat d'Israel al veure ocupades les seves terres.
És membre de la Comunitat Palestina de Catalunya, una associació laica, democràtica, plural i participativa dels palestins i les palestines residents a Catalunya.
Des de fa més de 12 anys es dedica a sensibilitzar la societat sobre la greu problemàtica que existeix al seu país i a denunciar la situació d'indefensió en la que es troba el poble palestí.
Senyor Ibrahim, què opina de l'argument del poble jueu, que és la seva terra, per mandat diví, malgrat que no hi hagi proves ni vestigis que acreditin?
Hola, bona tarda. Moltes gràcies als companys del Prat Ràdio i moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Sí que sóc Ibrahim Deixani, jo visc a Barcelona, a Catalunya, des de fa més de 50 anys. Estic casat, tinc dos fills grans, he tingut la sort de poder estudiar medicina i he acabat la carrera i ara estic jubilat. Actualment tinc 71 anys. Com deia, que Palestina és un tros de terra que està a la costa est del Mediterrani, que ha tingut les primeres civilitzacions de la terra. La ciutat de Jericó és la primera ciutat, és la més antiga, la ciutat palestina de Jericó, és la ciutat més antiga del món i no n'hi ha cap divinitat, no n'hi ha cap... cap vestigi que digui que aquesta pertany a una religió o a una altra. Palestina pertany als palestins i quan parlo de palestins, parlo de tots els palestins, que són els cristians, els jueus i els musulmans.
Senyor Ibrahim, sovint aquest conflicte es veu com un conflicte religiós i no com un conflicte fruit de la descolonització i dels interessos de la comunitat internacional. Parlar obertament d'una veritable ocupació, expansió i colonització per part d'Israel és justificable?
A veure, com he dit abans, no n'hi ha cap motiu religiós que pugui demostrar que aquesta terra pertany als jueus. No n'hi ha cap vestigi històric, arqueològic que pugui demostrar. Ells estan intentant trobar algun vestigi que digui això, però sí, no n'hi ha. No és conflicte religiós perquè, com deia abans, Palestina va estar ocupada des del començament del segle XVI per l'imperi otomano. Palestina i tot el que és Orient Mitjà i una part d'Europa va estar ocupada des del començament del segle XVI, el 1508 aproximadament, va estar ocupada per l'imperi otomano durant 400 anys, fins a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial, va començar, sabeu que, el 1914, els turcos es van aliar amb els alemanes, perquè la Primera Guerra Mundial era entre els alemanes per un costat i els aliados, que són francesos i inglesos, per l'altre. I van perdre la Primera Guerra Mundial els alemanes i també els turcos. Llavors, l'imperi otomano es va desmoronar, es va desfer, diguem-ne, i els inglesos i els francesos es van repartir el botí i van ocupar tota aquella zona, se la van repartir fins i tot abans de finalitzar la Primera Guerra Mundial, en 1916, segons uns acuerdos entre el ministre d'Assumptes Exteriors inglès i francès, van fer un acord que es diuen el senyor Sykes i el senyor Picot, es van reunir i van repartir aquesta part de l'Orient Mitjà, que és el botí de l'imperi otomà. Palestina es va quedar sota el mandato del govern inglès, o sigui que Palestina va estar ocupada, mandada, colonitzada per els inglesos, administrada per els inglesos, fins a 1947. Fins a 1947 que es van marxar i es va crear l'estat d'Israel.
Creu que va ser justa la divisió que es va fer del territori l'any 1948?
A veure, els inglesos, a 1947, amb un context mundial que celebraven molts països, pues, diuen que finalitzaven la colonització, el mandat de los ingleses a Palestina. I abans de marxar, just des de 1909, diguem-ne, des de 1916, que va començar aquest mandat, van afavorir l'entrada dels jueus de tot el món i a la vegada van reprimir moltíssim la protesta de los palestinos nativos dentro de Palestina. A llavors, 1947, que va anunciar que pues, nosaltres marxem de Palestina i finalitzarem la colonització, finalitzarem el mandat, pues, clar, perquè hi havia molts armados, molts homes armats, jueus armados, entrenados i protegits per los inglesos i los palestins també que protestaven llavors. Llavors, en 1947, van fer una resolució que és el plan de partició, el que deu vosaltres. El plan de partició deien que donarem, o sigui, per finalitzar, per acabar aquest problema, aquest conflicte, donarem el 50% a los jueus de Palestina i l'altre 50% a los nativos palestinos. I los palestinos, llavors, en 1947, aquest és el plan 181, el plan de partició 181 de les Nacions Unides, els palestins no van acceptar, perquè els jueus, llavors, a pesar de tot el que havien conquistat de territori a Palestina, malgrat que estaven apoyats, entrenats, armats i protegits per els anglesos, no tenien llavors apenas un 6% del territori palestí. I el resto era Palestina, era dels palestins de tota la vida. I torno a dir, palestins, palestins jueus, palestins cristians i palestins musulmans. Els palestins no van acceptar aquest plan de partició, que és el plan, la resolució 181, i va haver-hi una guerra que al final, el 1948, el 15 de maig, pues, perden els palestins i se proclama la creació de l'estat d'Israel. I aquesta proclamació, el que dèiem, coincideix amb l'expulsió d'aquests 800.000 palestins que són els refugiats actualment, que gairebé hi ha més de 5 milions d'aquests 800.000 palestins que es van expulsar a 1948, actualment són més de 5 milions que vivim en la diàspora per culpa de la creació de l'estat d'Israel en 1948.
Com viu ara mateix la població palestina? Violència militar, checkpoints, ocupació per part de colons, carreteres segregades, destrucció d'habitatges, no accés a educació o sanitat, el bloqueig de la franja de Gaza... Quins drets humans es veuen vulnerats? Estem davant d'una situació d'apartheid?
Seguríssim, perquè l'ocupació va començar a 1948, quan van expulsar aquests 800.000 palestins, i a 1967 va haver-hi una altra expulsió de palestins, una altra guerra, la Guerra dels Sis Dies, que va ser el 5 de juny de 1967, i van expulsar el resto de los palestins, o molts palestins, i van ocupar, vull dir, el resto de tota Palestina. Avui en dia Palestina està ocupada des del riu Jordà fins al mar Mediterrani. Tota la terra palestina històrica està ocupada sota l'ocupació. I viuen, els palestins, viuen sota un règim d'ocupació que és compatible amb el que es diu segregació racial, idèntic a el que passava llavors en Sud-àfrica. Un règim d'apartheid, un règim de segregació racial i l'ocupació interviene en tots els aspectes de la vida de la societat palestina. I quan parles de tots els aspectes, que parlem de tots els aspectes, perquè parlen de control de l'electricitat, de l'aigua, del combustible, de les comunicacions, de la telefonia, de les fronteres, de les carreteres. A Palestina hi ha més de 350 checkpoints, que són punts de control militar en les carreteres, que has de parar, cada vehicle palestí ha de parar i fer aquest control. y eso dificulta muchísimo la vida diaria de la población palestina. Y no solo esto, sino después de la segunda intifada que los palestinos van a protestar para esta ocupación y cada vez hayan más asentamientos ilegales en Cisjordania, actualmente hayan más de 700 colonos ilegales que viven en Cisjordania. Y aquellos colonos son los que fragmentan la tierra, fragmentan al espacio entre los palestinos. Actualmente a Palestina hay 224 islotes, sembla un archipiélago, 224 islotes que están separados entre sí, que imposibilita, dificulta, más allá, o fa imposible que la creación de un Estado palestino. Y parlem sobre todo de las carreteras. A Palestina, Palestina histórica, los coches portan, todos los coches portan dos tipos de matrículas. Una matrícula de color verde, que es la matrícula de los coches palestinos, de los palestinos, y una otra vehículo, una otra matrícula de coches de color groc. Los vehículos de color groc, que son los judíos, los israelíes, son los que pueden circular a todo arreo por todas las carreteras y no paran a cap puesto de control, a cap checkpoint. Y los coches de matrícula verde, que son los palestinos, única y exclusivamente está permitido que circulen por ciertas carreteras pocas y aún en ya también controles militares. Controles militares permanentes, aquí es 350, y muchos otros controles militares esporádicos, que de repente aparece un jeep militar con 4 o 5 tanquetas y ametralladora y todos los coches han de parar allá, y eso dificulta la vida diaria de los palestinos, dificulta muchísimo, porque un viaje que has de ganar, pues yo qué sé, de Barcelona al Prat, por ejemplo, si en tren o en coche, que son 10 minutos, por ejemplo, o 25 minutos, pues aquel viaje es pot prolongar una hora, dos horas, tres horas, o fins i tot molt més. La gent no pot fer la vida diària per anar a la universitat, al treball, visitar a un hospital, un metge, un familiar. No podem. I a la vegada, el pitjor que hi ha sota aquesta ocupació, el que pateix aquesta població, són els detenidos. Els detenidos són els presoners polítics que hi ha. Pensem que des de 1967, des de la guerra de los 6 dies aquesta que es va ocupar tota Palestina, que és Cisjordània i Gaza i la resta de Palestina que ja estava ocupada a 1948, quan es va crear l'Estat d'Israel, digo, des de 1967 fins ara, les forces de l'ocupació van detenir fins ara aproximadament 1 milió de ciutadans palestins. 1 milió de ciutadans que viuen a Cisjordània representa el 25% de la població. Això vol dir que de cada 4 persones que deu en una cafeteria o 4 persones passegen pel carrer, uno d'ells ha estat detingut. I quan parlem d'una detenció, pues és una detenció, tortura, etcètera, etcètera.
També volíem saber, en les recents eleccions del govern d'Israel, s'ha esdevingut el més ultradretà de la història del país. Creu que aquest resultat reflecteix el suport de la societat israelí pel que fa a les polítiques del cap al poble palestí? Hi ha veus dissidents?
Bueno, sí. Aquestes últimes eleccions, jo abans únicament et volia dir que si l'estadística del 50% de la població, que el 25% de la població ha estat detinguda, si fem l'estadística en barones entre 15 i 48 anys o 50 anys, la quarta part, el 50%, el 50% d'aquesta població ha estat detinguda. O sigui, entre joves, la majoria, la meitat de la població baroní entre 15, 14 anys i 50 anys han estat detingudes. Per un costat. I per l'altre costat, Israel és l'únic estat que practica el que es diu la detenció administrativa. La detenció administrativa és detenir a una persona sense cap càrrec, sense cap causa, i durant 6 mesos prorrogable. I això no és just. Això no és just. I, per lo que em deia, aquestes últimes eleccions, des de luego, aquest últim govern amb el Ben-Gavir i l'altre i Netanyahu. És el govern més extremista, és el govern més dretà que ha hagut mai. És el seu dret, si vols, de triar el que vulguin, poden triar el que vulguin, el seu govern, però pensem que los que estan protestant actualment, que hi ha manifestacions allà a Palestina, a Tel Aviv i a altres ciutats de Palestina, pues aquests, quan estaven al govern, tampoc han fet res que no sigui el mateix que han fet actualment, el que han fet actualment. Vull dir, protesten, però fan el mateix. A part de que per nosaltres, els palestins, nos incumbe muy poco, en el sentido de que tanto un gobierno como l'altre no compleixen ni la dreta, ni el centre, ni l'esquerra, que l'esquerra ja està desapareguda en Palestina, en el govern d'Israel. No, aquests governs, digamos, no mai han complert les resolucions de les Nacions Unides. Perquè si fem un repàs, després de la creació de l'Estat d'Israel, 1948, després de l'expulsió d'aquests 400.000 palestins, entre ells la meva família, doncs va haver una resolució, la resolució 194 de les Nacions Unides, que obliga a Israel a acceptar la resolució del dret al retorn d'aquests palestins. I després de la guerra de 1967, doncs també va haver una altra resolució, la resolució 242, que obliga a Israel a tornar a les fronteres del 4 de juny, o sigui, el dia anterior de la guerra dels 6 dies. Israel no ha complit mai aquesta resolució. Tant aquest govern com l'anterior, pues, qualsevol, vull dir que no, ningú ha complert les resolucions de les Nacions Unides.
Si el poble israelià reacciona i es manifesta en contra de la política sionista, ¿som encara a temps de resoldre la situació i assolir la pau?
Pues gràcies per aquesta pregunta, perquè és que jo sóc optimista de nena. Fixa't que s'està movent certes coses. Per exemple, Amnistia Internacional fa poc ha fet un informe, ara fa poc, el gener del 2022, fa un any, de que en Israel el govern d'ocupació es tracta d'una forma com si compatible amb l'apartheid, amb la segregació racial, al poble palestí. Lo mateix ho han dit Human Rights Watch, és una organització, també és Premi Nobel de la Pau, de les Nacions Unides. I també una altra organització, que és el B'Tselem, és una ONG israeliana, també. Vull dir, fa pocs dies també l'alcaldessa de Barcelona ha fet una resolució com per tallar les relacions institucionals amb Tel Aviv i congelar l'acord de germanament entre Barcelona i Tel Aviv. Vull dir, s'estan sentint veus. Jo l'únic que et puc dir és que perquè hi hagi pau en Palestina ha d'haver justícia. Ha d'haver justícia, però seguríssim, perquè una pau, quan està un poble somès sota el govern i el llugo d'un altre poble, és que no pot haver-hi pau. Llavors, nosaltres els palestins, jo moltes vegades ho dic, que diem que l'últim dia de l'ocupació serà el primer dia de la pau. L'últim dia de l'ocupació serà el primer dia de la pau. I els palestins, és que amamos la vida. Els palestins, malgrat tot, amamos la vida. I com ha dit el poeta Mahmoud Darwish, famós, un poeta palestí, que sobre aquesta terra que hi ha alguna cosa que mereixi la pena vivir. Sobre aquesta terra hi ha coses que mereixi vivir. I també ho ha dit Hafiz Ziyada, una fantàstica poetisa palestina, que diu with each life, cert, que diu que nosaltres ensenyamos la vida cada dia i això serà el futur. Esperem.
Doncs moltes gràcies pel seu temps, senyor Ibrahim. Gràcies per donar-nos el temps per l'entrevista.
Moltes gràcies.
Un tema molt interessant. Moltes gràcies per dedicar-nos el seu temps.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Adeu.
Adeu.
Soy la piedra en la mano de un pájaro malherido, un beso atormentado, el llanto enterrado bajo los escombros del tridiario. Soy el aliento atrapado en la soga del pueblo de Dios. Soy un grito incrustado en las lamentaciones. Soy aquel naranjo talado por los nietos del holocausto. Soy el niño sin su pijama de rayas. Soy palestino.
Este poema que acabamos de escuchar nos lo recita Hassan Hafidi, saharaui, que lo ha escrito para hacer un homenaje a Palestina. Hassan es nuestro siguiente entrevistado y viene a hablar del Sáhara, que como Palestina es otro territorio ocupado. Buenas tardes, Hassan.
Buenas tardes.
El día 27 de febrero de este año se conmemora el 47 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Una república que en este momento tiene todavía ocupado la mayor parte de su territorio por el gobierno de Marruecos. A partir de la Marcha Verde y del Acuerdo de Madrid por el que España abandonó el Sáhara, se inició una ocupación por parte de Marruecos, del territorio saharaui. La población quedó dividida en dos, una parte en el Sáhara Occidental y el resto huyó bajo las bombas, a un territorio que se le cedió a Argelia para instalar unos campamentos de personas refugiadas, en medio del desierto más duro e inhóspito, donde llevan viviendo desde entonces. Para hablar del tema, contamos con la presencia de nuestros estudios de Hassan Hafidi, afincado en el Prat desde hace muchísimos años.
Hassan, nos gustaría conocer más sobre tu historia, sobre todo sobre cómo llegaste a España, y debió de ser muy dura, así que, bueno, compártelo, por favor.
Vale. Estaba en la universidad y hacía teatro y hacía un poco música y escribí una obra de teatro y a través de ella pues hablaba de del conflicto y porque hay un muro que separa las familias, los refugiados con los otros saharauis en la zona ocupada, y esta obra pues ha hecho mucho ruido y por miedo a represalias pues me escapé a Canarias en 1999, en diciembre, y de Canarias, pues, acabé aquí en el Prat. Después de 3 años en Canarias, vine al Prat, y aquí estoy.
¿Cómo ha afectado la ocupación del Sáhara en el año 1975 por parte de Marruecos y Mauritania en los derechos fundamentales del pueblo saharaui?
En la época esa yo no estaba, acaba de nacer, tenía pocos años, pero sobre la historia me cuentan que había pocas libertades, muchos refugiados que se escaparon a Argelia, y había muchos detenidos, pocas libertades en general. Cambió la vida de los nómadas que tienen sus camellos y sus, eran libres de atravesar el desierto, pues ha reducido su capacidad de buscar el agua o de la libertad de encontrarse con la familia. Ha habido muchos controles y fue duro.
¿Crees que colaborar con el Sáhara, con el proyecto de Vacances en Pau, que acoge a niños y a niñas saharauis durante 2 meses, es suficiente? ¿O se necesitan otras acciones por parte del pueblo y el Estado español?
Son muchas, muchas acciones, pero esa es una ventana, ventana al mundo o a España, para que se sepa el problema y para que los niños también puedan respirar después de pasar el verano ahí, que es inhóspito hogar y no hay agua, no hay mucho calor. Entonces los niños les va bien que vengan aquí también para hablar de su problema y que se vea el problema, que se vea el conflicto.
¿Qué implica vivir en los territorios ocupados y en los campamentos de Tindouf? ¿Qué recuerdos tienes?
En la zona ocupada me acuerdo mi infancia, cuando llegan los dibujos animados, me acuerdo, tengo un recuerdo que eran a las 6 de la tarde, tenemos que ir corriendo para llegar a ver los dibujos animados. Y cuando nos han visto, éramos tres niños corriendo, pues vino la policía, nos paró, nos subió para dar ejemplo de lo que había en esta época, que había un terror, no puedes ni correr, es como un símbolo de que estás haciendo algo malo. Pero ahora es como más normalizado. Intentan comprar al pueblo con carreteras, con piscinas, intentando proyectar el Ayón como un paraíso. Pero todavía hay gente en la cárcel, todavía hay gente encerrada, sin libertades.
¿Qué derechos se ven vulnerados con la construcción del muro y los campos de minas?
La primera es la libertad de los Tuareg, los saharauis, a moverse, porque antes éramos nómadas, no paramos de movernos. Y mira, supuestamente la obra de teatro esa que hablaba yo, hablaba del único libre en el Sahara ahora es del viento y la duna. La duna y el viento pues pueden traspasar el muro este aquí y pueden volver aquí. Entonces la única manera que de moverse es pasar el muro, pero los demás no podemos pasarlo. Entonces había separó familias enteras, separó gente con su tierra, gente con su gente que tenía ganado, que se bastaba ahí a buscar el agua, etc. Es un muro de vergüenza.
¿Crees que si no se incentivara el desplazamiento de población marroquí a los territorios ocupados para modificar los resultados de un posible referéndum, se facilitaría la paz entre los dos pueblos?
No tengo la respuesta correcta, porque yo no tengo ningún problema con el pueblo marroquí. Yo tengo un montón de amigos, además he estudiado Marruecos y son gente maravillosa. Pero es que no les interesa a nadie en esta situación, ni a ellos ni a nosotros, pero los intereses de multinacionales, de gobiernos ajenos, es lo que mantiene el problema, sí. Pero si fuera por los dos pueblos, yo pienso que estará solucionado hace tiempo.
¿Cómo influye la falta de libertad de prensa y de presencia de delegaciones extranjeras para ocultar la situación del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental?
En verdad, como llevo 20 años fuera, 24 puestos fuera, no estoy muy metido en el tema, pero pienso que hay las mismas pocas libertades que antes, que ahora, que no ha cambiado mucho. Y las delegaciones, por ejemplo, en el aeropuerto del avión, cuando llega una delegación de fuera, no pueden entrar. Y cuando viene alguien, tiene que disimular su objetivo. Es como, vengo de turista y no vengo a... Es como, tienes que dar muchos papeleos para poder entrar en el Sahara. No es fácil.
Después de que se hayan incumplido las resoluciones de la ONU, ¿crees que un posible referéndum daría al pueblo saharaui la autodeterminación o la independencia?
Yo pienso que es algo improbable. Está todo tan contagiado, todo tan manipulado, la ONU misma. Hay muchas manos, Francia, España, el gobierno español, hay muchas manos. Si somos tres nómadas, no podemos cambiarlo nosotros. No sé, lo veo muy complicado.
Muchas gracias por su tiempo, Hassan. Gracias por ayudarnos a concienciar al pueblo sobre a este problema.
Espero que sea útil esta intervención, pero muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Un punto de vista muy interesante. Muchas gracias.
A vosotros.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
I per tractar d'entendre aquests dos temes d'arrels tan llunyanes i intricades, us volem oferir una mica de bibliografia si voleu aprofundir en el coneixement de tots dos conflictes. D'una banda, Perfum de la nostra terra, de Kenise Mourad, escriptora francesa. L'autora recull els testimonis d'un ample ventall de persones, palestins i israelians, que conviuen dia a dia amb el conflicte, en un esforç per entendre tant l'enduriment i la por de la societat israeliana com la ràbia i també la por dels palestins. Unes vides gens fàcils, on sorprèn veure també el millor de l'espècie humana, l'esperança i el treball actiu per la pau. També us volem parlar de Palestina, passos perduts, de José Enrique Ruiz Domènech, una proposta que proposa una certera aproximació a la història de Palestina, partint del seu sanguinari present i fent un viatge en el temps que ens transporta a les diverses etapes, des dels orígens d'aquesta terra en permanent conflicte. El llibre parla de com es va originar la guerra entre els dos pobles, com era Palestina fa un segle i quina és la història d'aquesta terra castigada per successives ocupacions de perses, turcs o britànics. Però tenim més llibres, com el clàssic Palestina existe, amb autors com José Saramago, Noam Chomsky o l'escriptor palestí afincat a Nova York, Edward Said. Israel desenvolupa una estratègia perfectament planificada d'ocupació i desallotjament de Palestina i la comunitat internacional emet només queixes retòriques que situen a l'agressor i a l'agredit a un mateix pla. Els autors proporcionen aquest llibre d'urgència un conjunt de claus i dades, anàlisis i reflexions fonamentals per a la seva comprensió. I per entendre el conflicte del Sàhara, us recomanem llegir Els experts per a una millor comprensió de les arrels d'aquesta disputa. Agonia, traïció i fugida, de José Luis Rodríguez Jiménez, parla de com el Sàhara va ser una colònia espanyola i posterior província, fins que el rei Hassan II va organitzar la Marxa Verde, que va suposar l'ocupació del Sàhara Occidental pel Marroc. Com es va arribar a aquesta situació caòtica? Per què Espanya va perdre un territori on es troben les mines de fosfats més importants del món i grans jaciments de petroli i gas? Per què Espanya es va rentar les mans respecte al que pogués succeir-li als saharauis? Tomàs Bàrboli ens apropa a la història prohibida del Sàhara espanyol i recorda com fa mig segle el Sàhara va deixar de ser la província número 53 d'Espanya i de com el seu incert futur i la seva gent continua despertant una especial emoció al nostre país per damunt d'ideologies polítiques i interessos econòmics. Aquest llibre, Tomàs Bàrbulo rastreja, a través de centenars de documents classificats com a secrets a diversos arxius militars i civils, les raons d'aquest sentiment d'agermanament i el contrasta amb nombroses entrevistes realitzades al Sàhara, a la Llun, a Esmara i Argèlia, als camps de refugiats de Tindouf. I Yolanda Sobero va publicar Sàhara, memòria i oblit, on ens parla de com és d'enganyós l'horitzó sense límits del Sàhara. Aquest aparent buit guarda la memòria de pobles antics i nòmades, les rutes de comerç ancestrals i les empremtes de doloroses sequeres i exilis. Antiga colònia espanyola avui és un territori dividit. Per als que anhelen la seva independència és la pàtria perduda. Per als altres, les províncies del sud, recuperades. Per a les Nacions Unides i el dret internacional és el Sàhara Occidental. És un territori no autònom, l'última colònia d'Àfrica. I la nota musical la posa avui el Jorge Drexler, que sempre ens fa reflexionar sobre drets humans, sobre justícia global, i avui ens ofereix aquesta Movimiento.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno.
Encontramos sueños.
Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Fins aquí aquesta edició del Girem el món sobre els territoris ocupats. Els alumnes del Valdiri, Daniel,
Matías
i Pablo,
ens acomiadem. Fins al pròxim programa.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
que estás buscando. Una lágrima en la arena, después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Se levanten, que todo el mundo salga a la calle. La vida empieza con este baile. Siente este ritmo en tu corazón. Sube la miel, se junta gente tan diferente. Deja las penas que te detienen. Tú eres el grito de esta canción. Que todo el mundo se entere.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest migdia amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Kiev, coincidint demà amb el primer aniversari de l'inici de la guerra a Ucraïna. Sánchez ha reiterat la voluntat del seu govern de seguir ajudant Ucraïna amb suport militar, com l'enviament de tancs Leopard. Ahir van aprovar enviar-ne 6 i la intenció és arribar fins als 10 en les properes setmanes. També s'ha ofert formació als militars ucraïnesos en l'ús d'aquest armament. Escoltem el president Pedro Sánchez.
Vamos a ayudarte, querido Volodymyr, en todo lo que nosotros podamos hacer fuera de Europa, que lógicamente cuentas con todo el apoyo, y desde luego creo que para lograr una paz justa tiene que ser una paz duradera. Y esa paz duradera solamente se puede lograr si Putin retira sus tropas de Ucrania y se respeta los principios esenciales del orden internacional, que es la integridad territorial y la independencia.
Sánchez també ha parlat de voluntat d'enviar